Real Mallorca i el Real Madrid a l'estadi de Sant Moix. Nosaltres actualitzarem la informació al punt de les dues amb un butlletí informatiu.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia i benvinguts al programa Vida Saludable. No és un dia qualsevol. Avui el programa de referència sobre la salut i el benestar a la Ràdio Autonòmica Pública de les Illes Balears compleix els seus primers 100 programes i ho fa amb molta il·lusió, responsabilitat i compromís, com sempre, de la mà dels professionals sanitaris de les illes i dels pacients i les seves associacions. El dissabte 4 d'abril, es veurà que estem immersos en plena Setmana Santa, però avui xerraran de càncer de cèrvix i del nou programa de cribratge de la Conselleria de Salut per a dones d'entre 25 i 65 anys per tal de preveure la malaltia. Ens ho contarà la directora general de Salut Pública, la doctora Elena Esteban. També veurem com l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera ha avançat el reforç d'estiu tant a urgències de primària com a consultes, ara que estem a mig, com deien, de Pasco, i la població flotant augmenta, i clar, els serveis sanitaris han d'estar preparats per si la ciutadania té qualque problema de salut en unes setmanes i mesos fluctuants amb molta gent a les nostres illes. Però el tema principal del programa serà el Parkinson. Just d'aquí una setmana, dia 11, se celebra el Dia Mundial. Tindrem pacients amb aquesta malaltia neurodegenerativa als estudis d'IB3 Ràdio i la seva presidenta de l'Associació Balear de Parkinson, Hilde Miwis. I també començarem amb tot un referent, un dels investigadors més importants d'Espanya i d'Europa pel que fa al Parkinson, com és el doctor José Luis Lanciego. Són només alguns dels temes principals de portada que han destacat ara en un programa Vida Saludable que arranca ja. Benvinguts i benvingudes.
Vida Saludable, IB3 Ràdio.
Iniciem el nostre repàs xerrant d'atenció primària. Volen ser ara mateix a Eivissa per xerrar de reforços, perquè a tots ens agrada passar uns dies de vacacions, però sempre hem d'entendre que els recursos sanitaris públics, per tal de que ens atenguin si tenim qualque problema de salut, han d'estar garantits, com és lògic. L'àrea de salut d'Eivissa i Formentera ha avançat els reforços sanitaris estivals a principis d'aquest recent estrenat mes d'abril, en previsió de l'avançament de la temporada turística d'enguany, a més d'incrementar els recursos destinats a això. Des del 7 d'abril i fins a final d'octubre es posaran en marxa 18 consultes addicionals per a les persones desplaçades davant l'increment previst de la població flotant de les Illes Pitiüses. I per aprofundir una mica més en aquest pla de reforços, conversant ja amb la Torosa de Teresa Aparicio. Ella és sosdirectora mèdica de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. Molt bon dia, doctora. Gràcies per participar al nostre programa.
Bon dia, Laura i Carlos, i a tots els oients, i gràcies per invitar-me a vostre programa.
Gràcies a vostè. Ja diuen que prevenir val més que curar. S'ha avançat una mica a l'inici de la temporada per tal d'estar segurs de poder atendre la població, no és vera?
Així és millor anticipar-se i estar preparats per atendre a l'important increment de població flotante que llega a les Islas Pitiüses i poder fer-lo amb qualitat assistencial gràcies a disposar de los recursos necessaris.
I com ho han organitzat a nivell de consultes?
Mira, a partir del 7 d'abril s'incorporen les consultes per a pacients desplaçats, destinades a treballadors de temporada i turistes que precisen acudir a su médico de cabecera però que estan fora de su lugar de residència habitual. Con esta medida se pretende evitar la sobrecarga del servicio de urgencias. Contamos en total con 18 consultas médicas y de enfermería en los centros de salud de Esribé, Vila, Santa Eulalia y San Antoni y en la unidad básica de Cala de Bou.
Y doctora, a nivel de urgencias, ¿cómo han organizado?
Pues también reforzamos desde hoy hasta final de octubre con un equipo adicional a cada uno de los 3 SWAPs de Eivissa. En total, 6 nuevas consultas para la atención urgente en atención primaria.
Així, després d'aquest augment a nivell de consultes i de nivell d'urgències, en total, quant de professionals més haurà aquest estiu a la sanitat pública pitiüesa?
En total, un centenar de contrataciones aproximadamente para hacer frente a los refuerzos estivales en primaria.
Costa contratar quan venen les vacacions per mantenir el nivell de personal? És a dir, és difícil cobrir les baixes perquè, a més de l'emergència habitacional arreu del país i encara més, és molt més greu a Eivissa. Ho complica, això?
En efecto, ese es uno de los principales hándicaps a los que nos enfrentamos. Afortunadamente, disponemos de la residencia y del servicio de coordinación de vivienda sanitaria como apoyo.
¿Y quin tipus de professionals sanitaris es contracten en aquest esforç extra, doctora?
Muchas categorías son necesarias, no solamente médicos y enfermeras. Contratamos también técnicos en cuidados de enfermería, matronas, fisioterapeutas, higienistas dentales y administrativos.
¿Quin diria vostè que és el tipus de professional més complicat de que pugui venir a les Illes Pitiüses, a Eivissa en concret?
Las categorías de médicos y enfermeros pueden ser los que más nos cueste contratar.
I, doctora, si sumam les urgències ateses als quatre SUAPs mencionats, superen les 370.000. Es diu aviat, són moltíssimes.
Sí, són moltíssimes, però los servicios de urgencia superan los 170.000. Efectivamente, en atención primaria de Eivissa, el año pasado, se vinieron atendiendo 472 consultas por día, lo que supone más de 172.000 urgencias en todo el año, un 2,5% más que las atendidas durante el año 2024, que cerró con 168.200 y pico consultas.
¿Tenen algun tipus de previsió per aquest estiu en quant a xifres?
Perdona?
¿Tenen algun tipus de previsió en quant a xifres per aquest estiu, per aquesta temporada?
Aquí me pilla.
Doctora, que si tenen algun tipus de xifra estimada per aquest estiu que ve, ara ve una nova temporada, tenen algun tipus de xifra estimada d'atenció?
Pues sí, rondarà seguramente las 175.000.
Moltíssimes gràcies, doctora Teresa Aparicio. Ella és sosdirectora mèdica de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. Fins una altra i, bueno, que tingueu molt bona temporada.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a vuestros oyentes.
Anem amb més temes en aquest informatiu de la setmana. Amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Cèrvix, que se celebra cada 26 de març, és important recordar la importància de la prevenció i la detecció precoç. Per això, la Conselleria de Salut convida a totes les dones d'entre 25 i 65 anys residents a les Balears a participar al programa de detecció primerenca del càncer de coll uterí. El programa, que va començar amb un pilotatge a diversos centres de salut i que ja està implementat a totes les illes, vol detectar de manera primerenca possibles infeccions o alteracions al coll uterí que amb el temps podrien evolucionar amb un càncer. Recordem que amb una detecció precoç poden augmentar significativament les possibilitats d'una curació total. I per aprofundir una mica més sobre aquest nou programa de cribatge, ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic la doctora Elena Esteban, directora general de Salut Pública. Molt bon dia, doctora. Gràcies per atendre Ivetre Ràdio.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
Quin és l'objectiu del programa, doctora?
Pues com has comentat, pues és detectar primer infeccions per virus de papiloma humà, que és una condició necessària perquè se desenvolupi un càncer de coll uterí, lesions amb estadios molt inicials, molt precoces, que se tracten sense cap problema i que eviten que evolucionin cap a un càncer de coll uterí.
Per tant, ha demostrat la seva eficàcia aquest programa, doctora?
Sí, hi ha prou evidència de que aconsegueix l'objectiu i sobretot disminueix mortalitat quan diagnosticam lesions amb estadios molt primerencs, com tu dius, i de fet això ha aconseguit situar aquest programa, ha aconseguit situar Espanya al cap de països en reducció de mortalitat per aquesta malaltia d'Europa.
A quantes dones es preveu arribar amb aquest programa?
Pues va dirigit a 380.000 dones, com has dit, entre 25 i 65 anys. I la prova és diferent en funció de l'edat de la dona. entre els 25 i els 30 anys se fa una citologia. És a dir, se va a la consulta de la comarca del centre de salut i agafa una mostra que és l'anatomia patològica a partir dels 30 anys i fins als 65, i això és el canvi que ha fet el programa. Se fa una detecció de virus de papil·loma humà mitjançant una autopresa, és a dir, la dona recorreix en el centre de salut un kit d'autopresa. S'agafa, és una torunda, és una prova molt senzilla de realitzar, s'agafa ella mateixa la mostra vaginal i se deposita llavors a una urna que també hi ha en el centre de salut.
Mm-hmm. Amem, i com es convida a la dona a participar en aquest programa?
Pues, les dones de 25 i 30 anys reben una cridada d'InfoSalut Connecta i se'ls cita a la consulta de la comarca, com han dit. A partir dels 30 anys, en els 65 anys, entren en el programa de manera progressiva, perquè entenem que tal quantitat de dones és inassumible tota de cop. Llavors, ara convidem a les dones entre els 58 i els 65 anys. Aquestes dones també, d'igual manera, reben una cridada d'InfoSalut Connecta i se'ls convida a participar. Se'ls donen les instruccions que jo he comentat ara, de recollida d'autokit, d'esquit, la presa de la mostra i la deposita de dins urna.
I costarà una mica l'adherència al programa, perquè recorden que el cribatge de càncer de colon només comporta ara mateix la participació del 30% dels pacients convidats a fer-se la prova. Per què costa tant, doctora? Mem, és segur, és ràpid, és gratuït, es pot fer a casa.
Sí, a veure, la cosa que les dones en general tenim més adherència que els homes en els programes de cribatge, probablement perquè el càncer de mama ja dur molts d'anys i estan molt sensibilitzades en la detecció precoç. El càncer de colon és un programa de detecció precoç més recent, i el que passa a Balears passa que si totes les comunitats autònomes és necessari aquesta feina de sensibilització i se necessiten un parell d'anys per aconseguir cobertures de participació més elevades. Evidentment, estem fent feina en la sensibilització. El programa de càncer de coll uterí també du anys. Les dones coneixem ja que a cantes molt bien de fer citologia cada X anys, que és una lesió molt fàcil de prevenir. Jo, evidentment, acabem de posar en marxa el programa poblacional i necessitem uns mesos per tenir més dades de participació, però fins ara les dades del pilot estem contents. Jo crec que funcionarà, esperem que tingui cobertures de participació altes. A més, a mi m'agrada dir que a Balears moren, o sigui, se diagnostiquen encara 60 casos de càncer de coll uterí en estadis avançats cada any. I d'aquests 60, 24 dones moren. I són dones molt joves, entre els 35 i els 50 anys. I això passa a una malaltia que té una doble forma de prevenció. Primer, se vacuna front al virus del papil·loma humà, que ja evita que ens infectem per aquest virus, que, com he dit antes, és una condició imprescindible per llavors desenvolupar un càncer. I després, a més, tenim la prova de cribatge que ens permet diagnosticar aquestes lesions en estadis, en fases molt precoces de la malaltia i aconseguir per supervivències altíssimes.
Perquè cada any es detecten prop de 60 nous casos de càncer de cèrvix. És causat sempre pel virus del papil·loma humà, doctora?
Sí, és una malaltia que sabem que un tipus de càncer que sabem que la intervenció del virus de papil·loma humà, la infecció prèvia per virus de papil·loma humà, és fonamental, és una condició imprescindible per desenvolupar aquest tipus de tumor.
Mam, quina és la incidència actual del càncer de cèrvix de les Illes Balears, doctora, aproximadament? I, a més, hi ha hagut canvis en els darrers anys en quant a casos o mortalitat?
se manté bastant estable, és el que hem dit, hi ha uns 60 casos anuals, no te puc dir la incidència per 1.000 habitants, no tinc aquesta dada, però uns 60 casos per a tota la comunitat autònoma. 24 dones moren i insistim en aquest missatge, són dones molt joves, amb un impacte evidentment, per la dona afectada, però també per tot l'entorn familiar i social. I sobretot, insistir, amb una malaltia que se pot prevenir de dues maneres, mitjançant la vacunació. L'any passat vàrem modificar el calendari vacunal i vàrem incluir els homes a la cohort de vacunes. Fins l'any passat només se vacunaven les dones en els 12 anys i se feia una recaptació fins als 18. I a més administraven dues dosis de vacunes. A partir de l'any passat se vacunen també els homes de 12 als 18 anys i una única dosi de vacuna. Llavors, cridar també a la participació, a la vacunació front a la VPH.
Clar. Perquè, evidentment, com estem dient, aquest virus es preveu en la vacunació de nines i adolescents i en la protecció de les relacions íntimes. Com estan les taxes de vacunació actuals a les Illes Balears? Els pares són conscients de lo que pot ajudar aquesta vacuna als seus fills?
Tenim cobertures altes. Nosaltres mai estem satisfets amb la cobertura de vacunació, ni de VPH ni de qualsevol altra vacuna, ja sigui grip o vacunació infantil, perquè han d'anar a cobertures per damunt del 95%, però són relativament altes la cobertura de VPH. Però hem d'insistir sobretot en la recaptació. És a dir, ara vacunam en els 12 anys una dosi, encara són nens que encara van anar al pediatre i s'ofereix la vacunació. Però també aquests nens que ja tenen més de 12 anys i que no se van vacunar en el seu moment perquè encara no hi havia la vacuna en el calendari, insistir que fem captació que se poden vacunar fins als 18 anys. Llavors, totes aquelles persones que ens estan sentint, que tenen fins a adolescents, fins de menys de 18 anys, insistir, per favor, que vagin en el centre de salut que s'hagi administrat la vacuna.
Lògicament. I ja per acabar, la detecció precoç, doctora, abans de que s'iniciï la sintomatologia, és vital, imagino, per minimitzar l'evolució d'aquest càncer de coll uter, no?
Sí, efectivament, com han dit tantes, aquestes lesions que se diagnostiquen, bé quan ni siquiera hi ha lesió, que només hi ha una infecció per VPH, o que una, el que nosaltres tenim, una displàsia, un petit canvi a les cèl·lules del coll uterí, que encara no és un càncer i que tenim molt d'anys des de que detectam aquesta lesió fins que apareixerà un càncer invasiu, tenim una finestra d'oportunitat molt important que el que fa és incrementar la supervivència més del 90%. Llavors, hem de ser conscient i participar en els programes de cribatge. En aquest cas, càncer de colon, de càncer de coll uterí, però insistir, càncer de mama i càncer de colon.
Moltíssimes gràcies, doctora Elena Esteban, directora general de Salut Pública, per participar sempre aquí a Vida Saludable i Vetre Ràdio. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Molt d'anys.
Molt d'anys.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3. Tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Dissabte, 6 hores de ràdio esportiva perquè no falti detall del millor futbol de primera divisió. Reial Mallorca, Reial Madrid.
A partir de les 2 del migdia, Esports en Joc segueix la prèvia amb les millors seccions.
L'arribada dels equips a l'estadi de Sant Moix.
I la transmissió, com sempre, amb la màxima intensitat.
I en acabar, el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Dissabte, no t'ho perdis, Mallorca-Real Madrid a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
Dissabte que ve, d'aquí 7 dies, el pròxim 11 d'abril, se celebra el Dia Mundial del Parkinson. Les xifres oficials d'aquests malalts no es posen gaire d'acord. Si bé són espais de xifra en 8.000, hi ha moltes fonts que indicarien que els afectats per aquesta malaltia neurodegenerativa són molt més i d'altres xerren de 2.000 persones. A les Illes, fa poc més d'un any, es va reactivar de forma eficaç l'Associació Balear de Parkinson.
Són molt actius, tenen un gran programa d'activitats durant una setmana per commemorar el Dia Mundial i són prop de 125 socis. I avui ens acompanya la seva presidenta, Hilde Miwis, qui ve acompanyada per dos pacients i membres de l'associació, Margarita i Isaac. Benvingut tots tres al programa Vida Saludable.
Bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Hilde, començarem per vostè. Per què decidireu reactivar l'associació ara fa un any?
Perquè nosaltres tenim la maltit. En casa, y mi marido tiene Parkinson, y fuimos a varios, al médico, al neurólogo, y vemos que no hay, que hay mucha gente que no hay ninguna ayuda, porque había, hace 15 años se han parado, y decidimos de hacer algo, y por hacer algo lo único es juntar un grupo de gente, que somos ahora con 8, bueno, ahora estamos 9 personas en la junta, y la cosa es que nosotros no somos médicos ni neurólogos ni la única intención nuestra es que la gente esté en activo, porque es lo más importante para si tienes Parkinson es mover. Y por esto nosotros también, bueno, con Patrick, por ejemplo, yo pone todo en marcha y participamos en todo, y por esto ya en cada grupo hay diferentes personas. Entonces no llegamos a las 150, 160 personas que están, pero llegamos a un grupo, cada diferente actividad tiene su grupo de gente.
Per situar els oients, en Patrick és l'homo d'Anna Hilde, que efectivament sí que pateix Parkinson, i tots dos, amb una junta, estan reconstruint aquesta associació.
I Hilde, com ajudeu a pacients amb Parkinson? Quins serveis aporta l'associació?
Nosotros tenemos, por ejemplo, empezamos los lunes con logopedia. Después tenemos, después vamos con, el martes tenemos Nordic Walking y gimnasia. Después tenemos, ahora tengo que mirar porque estoy con todos los...
No pasa nada, no pasa nada. Pero vaya, que son moldes herbois.
Muchísimo. Cada día tenemos dos o tres, tenemos tenis de taula, uh-huh. Y ahí hemos conseguido, por fin, hace 2 o 3 semanas, para la Federación de Tenis de Taula, nos han cogido también en el velodromo, donde podemos jugar ahora cada martes y jueves en una sala de verdad, ni en el parque ni abajo del sol.
Viento,
está muy bien, es un avance que hemos conseguido sin mucho pedir. La han visto, que por todo el mundo hablan, que el tenis de taula es muy importante. Creo que otro día también hemos hablado de esto, que y lo más importante es mover cualquier cosa, que en movimiento.
A més, com va inhalar a l'inici de la presidenta de l'Associació Balear de Parkinson, Hilde Miwis, han convidat dos pacients, dos testimonis, com són en Isaac. Molt bon dia, com estàs?
Bons dies, com va?
I també na Margalida, com està?
Molt bé, gràcies.
Pregunta per tot dos. Com és la malaltia? Com vos adonàreu? Com va ser la diagnosi? Com la vareu acceptar?
Bueno, la malaltia és una putada, bàsicament, no? Empezando por ahí, bueno, luego intentas vivir con ella, que no es fácil, es complicado. Yo en mi caso, la verdad que son ya 15 años de Parkinson, es un montón. Pero bueno, hace dos me operé, me fue muy bien la operación y estoy fantástico. Estoy, la verdad que estoy fantástico. Entonces lo llevo bastante bien porque estoy muy bien gracias a la operación. Pero antes de la operación estuve una muy mala época de ya no poder mirarte los cordones, tardaba muchísimo en vestirme, como media hora para vestirme. El simple hecho de abrocharte el cinturón de un pantalón era complicado, ¿sabes? Entonces, la labor que hace esta gente de la asociación es impresionante, ¿sabes? Impresionante.
Anímicament, Isaac, com se paeix aquesta notícia?
Bueno, imagínatelo, se coge muy mal, porque no te lo esperas. En mi caso, aparte, fue de un día para otro. Yo fui al traumatólogo porque me dolía el brazo y yo ya había tenido lesiones en el otro hombro porque practico jiu-jitsu hace muchos años, entonces pensaba que era lo mismo y notaba que la mano no me funcionaba muy bien. Entonces me dijo, guapa, eso no es mío. Me dijo, tienes que ir al neurólogo, y tienes que ir al neurólogo ya, mañana. Y él me consiguió una cita con el neurólogo de urgencia al día siguiente, y al día siguiente me dijo el neurólogo cuando me vio entrar, usted tiene Parkinson, ¿sabe?
De totes formes, Isaac, és curiós perquè ara nosaltres sí que el veiem aquí, és una persona relativament jove, no fa falta dir l'edat, però pot ser que Parkinson està associada a edats a lo millor una mica més avançades. A vostè va ser, si fa 15 anys, va ser una diagnosi bastant primerenca, no?
Sí, muy joven, ya te digo, muy joven, con 41.
Molt jove. Margalida, com va ser el seu cas, si ens pot resumir?
El meu és molt recent, jo només fa 4 anys que estic diagnosticada, i va ser perquè me deien que feia un moviment de cap, així, i jo no ho notava. Però vaig consultar amb la meva doctora i me diu, crec que hauries d'anar a un neuròleg perquè això pot ser que sigui Parkinson. I ahir vaig anar i, pues, efectivament, me va dir que sí que ho era. Pues hi ha una temporada que no treus cap, només penses en el mateix i tal. I en el meu cas, el que me va ajudar molt, que vaig començar a pintar, sense sobrepintura ni res de res, i d'això fa 3 anys, i segueix pintant i fent exposicions.
Ara està més animada?
Sí, sí, quan ja ho acceptes i trobes un camí per a bon fugir del malestar i dels malpensaments, t'ajuda molt.
Què li diria, Margarida, a una persona que l'acaben de diagnosticar, que passa per aquest mal tràngol, que ha una sensació que vostè mateix està dient que se pot dur bé?
Pues li diria que no se tanqui a dintre seva pensant i pensant, que segueixi fent una vida el més activa possible, i que cerqui una manera d'escapar d'aquests pensaments, que se'n vagi a el que més li agradi, música, pintura, fer deport.
Hay esperanza. Hay esperanza.
Sí.
Yeah.
Sí, seguro que sí. Yo, en mi caso, no tengo ninguna duda. Sé que va a pasar algo, sé que algo va a salir, o algún medicamento excepcional, o algún tipo de mejora de la misma operación que llevo yo, o cualquier otra cosa, algo va a pasar. Uh-huh. Algo tiene que pasar, no puede pasar mucho tiempo. De hecho, ya hay un medicamento japonés que está funcionando muy bien a nivel regenerativo, o sea, regenerando neuronas, y ya está a la venta en Japón. O sea, vamos a tratar un poquito en España en recibirlo, pero algo va a pasar seguro, que se va a solucionar.
Hilde, una pregunta. Després repassarem tot el programa de setmana, que teniu molta feina per endavant. Però vull concentrar-me, perquè ara mateix xerrem amb el protagonista per telèfon, en aquesta gran conferència 16 al Col·legi de Metges, en lloc que l'investigador top d'Espanya a nivell de Parkinson, José Luis Lanciego, el professor. Com va arribar vostè a una persona tan important per dur-la aquí, per convèncer-la? Té una gran relació amb ell, no és vera?
Sí, tenemos... Bueno, Patrick cumplía 70 años, y queríamos hacer una fiesta grande con todos los amigos, con gente que vienen a nuestra fiesta. Y hemos dicho, mira, 70 años, tienes todo lo que... No queremos dinero, queremos recaudar dinero para investigar, porque en este momento todavía no conocemos ni la asociación, no había empezado nada. Pero al mismo momento me he puesto en contacto con la asociación y aparte con Luis he buscado aquí en Mallorca, pero no sabían si yo tendría un un dinero, no sabían dónde mandarlo, me decían. Entonces digo, bueno, voy a buscar en las redes y buscar el mejor. Y este Luis Lanciego, José Luis Lanciego...
Es top. Vamos a hablar con él.
Ya, ok.
Recordem que José Luis Lanciego és un metge i investigador del Centre de Recerca Mèdica Aplicada, dirigeix un equip sobre teràpia gènica en Parkinson. Ell és director del Comitè Paneuropeu de l'Organització Internacional de Recerca del Cervell, representant espanyolment del Comitè de Formació i Educació de la Federació de Societats Europees de Neurociències i professor titular de Neurociències a la Universitat de Navarra. És l'únic membre espanyol del Comitè Directiu Paneuropeu de l'Organització Internacional de Recerca del Cervell.
I per conèixer una mica més la ponència del professor Lanciego, el pròxim 16 d'abril al Col·legi de Metges, telefonant directament a ell, al professor Lanciego. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Gracias por atender EBT Radio.
Muy buenos días y encantado de estar aquí con ustedes.
Antes de hablar de cómo ha llegado a ser un referente internacional en Parkinson, ¿por qué decidió especializarse en la investigación sobre el Parkinson?
Mire, yo, por mi formación básicamente, yo soy médico, doctor en medicina y cirugía, nunca he llegado a ejercer la medicina. Siempre me he dedicado, desde mi formación, a trabajar en un laboratorio, a hacer investigación, que me parece una preciosidad. Me parece muy bonito el trabajar con pacientes, pero me parece todavía más bonito hacer investigación. Y al final, en el centro en el que yo trabajo, ustedes han dicho, es el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra, el CIMA. Del CIMA, la letra más importante es la A, de aplicada. Y estamos buscando aquí soluciones para nuestros pacientes, porque yo, aunque no vea pacientes, no dejo ser médico. Y yo pienso en mis pacientes. Y al final de todo lo que hacemos, lo hacemos por algo. Y ese por algo siempre es un paciente que al final del camino y que necesita un esfuerzo de investigación.
Usted es de Ávila, se formó en Salamanca, ahora está en Navarra. ¿Cómo ha avanzado la investigación de esta enfermedad? Tenemos aquí varios pacientes y la presidenta Gilde, con la que luego podremos conversar, y decía Isaac que ha leído que en Japón ya hay un medicamento nuevo. ¿Está avanzando mucho, profesor?
Está avanzando muchísimo. En España es uno de los estándares internacionales en investigación en Parkinson. Y en el manejo clínico de pacientes tenemos muy buenos investigadores en Parkinson en España y muy buenos neurólogos clínicos de Parkinson en España. Es algo de lo que como país debemos estar bien orgullosos. Está avanzando la investigación muy rápido. Estamos haciendo cosas que hace 3 o 4 años hubiesen visto casi como un brindis al sol y ahora son realidades que estamos probando en el laboratorio. Y la investigación va a marchas muy aceleradas. Se están haciendo las cosas muy bien. La verdad, a nivel internacional también se están haciendo unos esfuerzos increíbles. Y todo depende un poco de qué es lo que vayamos buscando, sobre todo lo que nosotros llamamos necesidades médicas satisfechas. El Parkinson, afortunadamente, es una enfermedad que es tratable. Muchas veces a mí me llaman pacientes con un diagnóstico de Parkinson pensando que es como una sentencia, y es todo lo contrario. Si hay algo que se puede tener, es mejor un Parkinson que cualquier otra cosa, porque el Parkinson se puede tratar. No se puede curar, pero se puede tratar. Y por lo menos para Parkinson tenemos tratamientos que hacen que nuestros pacientes y sus cuidadores, que antes nos olvidamos de los cuidadores, suelen ser familiares en primer grado, que hace que tengan una calidad de vida muy buena. Y eso es importante comparado con otras enfermedades neurodegenerativas del cerebro.
Buenos días, doctor. ¿La investigación y los tratamientos llegarán algún día a revertir la enfermedad por completo o eso es una utopía?
No necesariamente una utopía. Vamos a ver, Parkinson hay que entenderlo que es una enfermedad que nosotros llamamos idiopática. Eso quiere decir que no conocemos cuál es su causa. Entonces, en medicina, algo de lo que uno no conoce su causa, evidentemente no se puede curar.
Claro.
Pero donde hay que poner un poquito el esfuerzo en las aproximaciones que sean más pragmáticas, porque no tenemos que dejar de pensar en nuestros pacientes. Es una enfermedad que no vamos a poder curar, pero sabemos que es una enfermedad que es progresiva, que cada vez va a peor. Entonces, ahora los esfuerzos investigadores donde se están consiguiendo mayores avances es en intentar que esa progresión de la enfermedad sea lo más lenta posible o incluso detenerlo para que no vaya a peor. No sería un tratamiento curativo, pero sería una buena solución médica para nuestros pacientes, que cuanto antes podamos parar su progresión, evidentemente van a estar muchísimo mejor.
Evidentemente. ¿Y cuántas personas en España padecen la enfermedad aproximadamente, doctor?
No sabría decirle, no sabría decirle cuántas personas padecen en España, porque yo no tengo esos números. Lo que sí que le puedo decir es que es una enfermedad que su incidencia está aumentando mucho, por razones que no conocemos. De hecho, está aumentando mucho la incidencia de enfermedad de Parkinson, mucho más que la incidencia de Alzheimer, por ejemplo. Uh-huh. Sabemos que su principal factor de riesgo es la edad avanzada. El diagnóstico medio es en torno a los 65 años. Y tenemos un problema en Europa grande, y es que tenemos una población envejecida. Se calcula que la población europea en los próximos 25 años, la población europea total, va a crecer un 3%. Pero en esos mismos 25 años, la población mayor de 65 años va a crecer un 100%. Con lo cual, al ser una enfermedad en la que la edad avanzada es su principal factor de riesgo, esperamos que este tipo de enfermedades neurodegenerativas cerebrales alcancen un rango epidémico. Y los sistemas de salud, públicos y privados también, tienen que estar preparados para ese objetivo. Porque realmente la incidencia va a aumentar una barbaridad, y de hecho ya está aumentando.
Profesor, también le hemos llamado porque el próximo 16 de abril tendremos el privilegio de contar con usted en Palma, en el Colegio Oficial de Médicos, invitado por la Asociación Balear de Parkinson. ¿Sobre qué versará su conferencia?
Bueno, le garantizo que, primero de todo, el privilegio es mío. O sea, poder ir a hablar con la Asociación Balear de Parkinson, con Gilde y con todos sus compañeros, para mí no es más que una satisfacción gigantesca, porque a mí me gusta mucho el contacto con los pacientes. Y les voy a hablar de un montón de cosas. Les voy a hablar de un montón de Parkinson en general, cómo está la enfermedad, cuáles son sus características, cómo es su progresión esperable, aspectos demográficos de la enfermedad, aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en los cuidadores, aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando ensayamos nuevos tratamientos en ensayos clínicos. Y bueno, va a ser como una apuesta un poco al día, que así como un popurrí, si me lo permite, de qué es lo que se está haciendo y por dónde van las ideas más avanzadas en investigación.
Le honra como investigador que también deje de lado a veces el laboratorio, que es muy importante para tocar de cerca las asociaciones, como dice usted. Tenemos aquí a Gilde con nosotros en el estudio. Gilde, si le quiere decir algo al profesor.
Hola, José Luis, ¿qué tal?
Gilde, qué cariñoso eres, da gusto hablar contigo siempre.
Sí, sí.
Estoy hasta deseando ir estar allí con todos ustedes.
Hasta en la radio podemos comunicar. No, muchísimas gracias que vas a tomar este tiempo otra vez para nosotros. Espero que todo va a ir bien con el vuelo, como la última vez, pero sí, sí, sí. Estaremos aquí y la sala está preparada para estar contigo.
Sí. Fantástico. Yo, como he dicho, yo hablaré de generalidades un poco por situar el tema un poco.
Sí.
Y luego lo que quiero es que me pregunten todo lo que quieran, porque
sí,
yo estoy para eso, yo estoy para ustedes.
Sí.
Y pocas cosas me suponen más placer que un investigador pueda hablar con los pacientes, conocer sus inquietudes y aconsejarles de la mejor manera que yo pueda. Yo estoy para eso y para lo que ustedes necesiten, Gil, ya lo saben.
Ya, yeah, fantástico, muchas gracias.
Profesor, una última cuestión. ¿Qué mensaje le gustaría trasladar a la sociedad? Ya nos ha dejado varios titulares, uno de esperanza, otro de que los casos están aumentando incluso más que Alzheimer. ¿Qué le gustaría hablar de futuro y de retos del Parkinson? ¿Qué mensaje?
Bueno, yo creo que lo primero que tiene que tener claro un paciente es que hay muchas vías abiertas de optimismo. Eso es fundamental. Yo creo que hay que ser optimista. Yo soy siempre una persona muy optimista. Somos una sociedad dependiente de la tecnología y conforme avanza la tecnología podemos hacer cosas nuevas que hace poquitos años no hubiésemos podido ni siquiera intentar. Quiero concienciar también a los pacientes de dos cosas. Que es una enfermedad manejable, tanto con fármacos como con cirugía. Que esos fármacos y esa cirugía que están disponibles, gracias a Dios, para nuestros pacientes, están disponibles porque se han podido probar primero en modelos animales de la enfermedad. Trabajamos con animales de laboratorio y necesitamos mucho apoyo social para que la gente entienda la necesidad de trabajar con animales de laboratorio. Y luego también necesitamos que los pacientes, que muchas veces son nuestros mejores abogados en los poderes públicos, convenzan a los poderes públicos que inviertan más en investigación, que realmente merece la pena. Merece la pena, porque al final todo lo que hacemos es porque hay un paciente que necesita mejores soluciones médicas que las que tiene actualmente. Y para eso hace falta muchísima inversión y hace falta trabajar con modelos animales, y los pacientes muchas veces son nuestra mejor voz como abogados a la hora de apoyar la investigación para animales y a la hora de apoyar un incremento en la financiación pública y privada para hacer investigación en la enfermedad de Parkinson.
Es interesante lo que dice, porque yo soy un animalista declarado, pero es que si no se investiga decididamente con ratones o con el animal que sea que ustedes decidan, es que es imposible, ¿no?
Es imposible. Yo trabajo con monos. Soy prácticamente el único laboratorio en España que trabaja con monos. Hay otro pequeño en Madrid. Y la complejidad del cerebro humano es tan elevada que eso no se podría trabajar en una placa Petri, en un cultivo celular. Y es necesario, no queda más remedio, trabajar con animales.
Claro.
Le garantizo que si hubiese alguna otra posibilidad, seríamos los investigadores los primeros que no trabajaríamos con animales. Pero los animales, en el caso de mis monos, son parte del equipo investigador. Y realmente está todo regido por comités éticos muy estrictos que nos marcan las reglas de lo que se puede hacer con esos animales. Hay una legislación europea y nacional puesta para que el manejo de esos animales sea una de las actividades más reguladas que hay en todo el mundo, y lo hacemos cumpliendo todos los compromisos éticos y legislativos que nos permiten trabajar con los animales. Pero precisamente la complejidad del cerebro es tal que nos obliga a trabajar con animales.
Queda dicho. Profesor José Luis Branciego, este programa radiofónico en su versión televisiva también irá a hablar con usted, que será un placer el día 16, le esperamos en Palma. Gracias por atender nuestro programa y enhorabuena por su gran trabajo.
Gracias a ustedes. Mil saludos a la Asociación Balear de Parkinson, a Gile particularmente, que está allí en el estudio. Descontando los días que quedan para llegar, estoy deseando estar allí. El año pasado fue una experiencia más que placentera y este año no va a ser nada diferente, por supuesto, que es un gusto siempre acudir allí.
Muy bien, gracias y hasta el próximo día 16.
Hasta luego, nos vemos en pronto ya. Hasta luego.
Fem ara amb una petita aturada, tornem en un segon xerrant de Parkinson en l'Associació Balear d'aquesta malaltia. Fins ara.
A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
IB3 Ràdio és investigació.
Per Pasqua, molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes emesos, curiositats i bona música.
Inici de reproducció.
Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià.
Final.
A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
Recte final del programa Via Saludable, que avui no és un dia qualsevol, Hilde, Isaac i Margalia, perquè aquest programa fa 100 programes i sempre és un luxe per xerrar de salut i benestar a les ràdios públiques i els balears. I avui dedicam l'espai, l'entrevista principal, a xerrar de Parkinson. Laura.
Així és, amb Isaac, Margalida. Se sap poc encara sobre el Parkinson?
Jo crec que sí. O sea, sí. Básicamente, si no se sabe de dónde viene, ya es un... Eso te lo dice todo.
Sí, sí.
Que sabe muy poco.
Ho explica molt bé el professor Lampiega.
Sí, sí, sí. O sea, es que es así. Si no sabes ya ni de dónde viene, apagámonos.
No mateix dic. És difícil perquè se sap poc.
Tu, que ets una persona optimista, supos que sentint-te en José Blanciego, perquè jo m'ha hipnotitzat, és molt positiu sentir-lo, perquè és esperançador.
Totalmente, aparte es que pienso, básicamente si analizas las palabras que he dicho antes, pienso exactamente igual que él. Tengo esperanza, sé que algo va a pasar, estoy completamente seguro de que, bueno, si encontramos una cura, pues encontraremos algo que frene esto. De verdad.
Hilde, mem, com celebrareu el Dia Mundial? Teniu una setmana plena d'actes, per exemple, fareu un acte a Can Campaner.
Sí, tenemos un acto en Campaner, es con la doctora Inés Legarda, que va a tener una charla.
Mi doctora.
Es tuyo.
La conoces bien.
Sí, fantástica.
Y al mismo momento también una nutricionista, que es Mireia Borràs. Esto es el día 9, es un jueves. Y después el día después, el 10, vamos a estar en los hospitales y en el Corte Inglés, con mesas informativas. Y después después el 11 tenemos por la mañana tenemos una chocolatada y vamos por la mañana vamos a hacer un paseo y por la noche tenemos a Isaac.
Por la tarde.
Sí.
Tardeo.
En Bélgica es por la noche.
No, por la noche aquí es por la noche. Tenemos una fiesta en la sala Wave, en el Palio Cambalero, con César del Río, un servidor y Nacho Almagro, y bueno, vamos a hacer un poco ahí de música.
A veure, Gilde, mos estàs contant tot el programa, perquè és el Dia Mundial, però vosaltres, a lo gran, la Setmana Mundial del Parkinson,
sí,
no?
Sí, una setmana. Una setmana, sí, hemos llenado lo máximo posible y no termina en la semana, porque después de esta semana tenemos, bueno, José Luis Lanciego y después tenemos una subasta en el Club Nautic, vamos a hacer con todo cuadros que nos han regalado, donado, y con estos vamos a hacer una subasta, la gente puede subastar y vamos a ver cómo funciona, es la primera vez, pero ya tengo el ritmo para decir empujar, subir
el martillo
y el precio. Y después tenemos el 23, tenemos la apertura de nuestra biblioteca, hemos pedido libros a la gente y tenemos ahora, tenemos creo 300, 400 libros ya. Y es también una manera para juntar la gente, que es muy difícil. Esto es un tema que tenemos que recordar y decir a todos en la radio, en la tele, que la gente viene cada día, casi cada día me llama alguien. Cada día de la semana damos una explicación, una información del Parkinson. No del Parkinson, de lo que hacemos. Y también tiene que participar porque es por su bien que lo hacemos. Entonces es una pregunta o una petición que si nos oyen, que vienen, que somos muy simpáticas.
Son una pasada.
Isaac, Margalida, quin paper juga la família en aquesta malaltia? Tenim l'exemple d'Anna Hilde, que ha donat suport màxim en Patrick, ha creat o ha reactivat l'associació. Com juga la família davant del pacient?
És importantíssima la família. Sí, la família està jodido, vamos. Sí, piensa que yo en mi caso no, la verdad que no necesito todavía soporte familiar porque soy bastante independiente, pero entiendo que un paciente con un Parkinson más avanzado que yo necesita alguien a su lado, todo el rato, 24/7. Y esa gente son los que menos ayuda tienen de todo el mundo, ¿sabes? Porque ellos cuidan, pero nadie los cuida a ellos. Entonces, son muy importantes.
Cuidar el cuidador. Margalida, la família.
Són molt importants.
Bueno, jo som viuda, és el meu fill, m'apoyen en tot, m'ajuden en tot, i també, com que som bastant independents, pues, jo vol un poc tota sola, encara no els necessit massa, però entenen i comprenen que això anirà a més i... S'està mentalitzant.
Un dia un neuròleg me va dir: tothom associa la tremolor al Parkinson però hi ha més símptomes. És un error pensar que només tenim això. Quins símptomes tenim? Has dit abans, Isaac, jo tenia a Salamà, no tenia la mateixa
Mira,
força.
Jo el primer que perdí fue el olfato.
Sí.
El olfato se me fulminó. ¿Vale? No huelo nada. A día de hoy sigo sin oler. Huelo un 20%, un 10%, no huelo casi nada. Luego, hay un montón de símptomes. Está depresión...
La rigidez.
Está estreñido. Impotencias. La lista es interminable. Que están los síntomas motores y los no motores. O sea, los motores están claros. Rigidez, temblor. Pero los no motores, que yo creo que son los más complicados. O sea, yo diría que es más complicado para mí, por ejemplo, te pondría estar estreñido 24/7 todo el año, ¿sabes? Que la rigidez que tengo. Per exemple, ¿vale? O una depressió, imagina't.
Pues jo, els meus símptomes són més d'un altre, per exemple, que la bou que tenc ara, no la tenia. M'ha canviat la bou, he perdut bastanta visió. Tremolos no en tenc, però bueno, tens unes sensacions rares, a vegades, i com que a vegades per aquí vas caminant pel carrer i que vas com a flotant, o sigui... has d'anar molt alerta en els bordillos de les aceres, perquè en el perd de la vista pues, hi ha possibilitat de caure.
L'equilibri.
I l'equilibri, sobretot, això m'ha afectat bastant.
A mi també m'ha afectat bastant la pèrdua d'equilibri, moltíssim.
I vas en pop, al carrer.
A caure.
Per caure. I una altra cosa, que a vegades donant la sensació de que anam...
Borrachos.
Borrachos.
Sí. No, passen muy cortitos y vamos sí, a hacer sí. Un picón, ¿eh?
I quan te passen, a vegades te miren, com qui diu...
I aquest?
Bon dematí ja. Ja m'alegro. Pues això és una rialla, però a vegades a nosaltres no mos fa molta gràcia.
Clar que no. Fa falta que hi hagi un dia mundial.
Sí, jo crec que
fa
sí.
Fa falta que visibilitzem. Fa falta que Michael J. Fox sigui un exemple mundial d'això.
Sí, totalment.
Bueno,
a mi
sí.
la imatge de Michael J. Fox ha sido una pasada. De hecho, yo lo primero que pensé cuando me diagnosticaron fue...
Sí, hostia,
yo no quiero estar así. Yo como él no quiero estar, ¿sabes? Entonces, claro que afecta. ¿Sabes lo que pasa? Que a Michael J. Fox lo que le pasa también es que tienen... Los fármacos que tomamos, por desgracia, producen muchos efectos secundarios. Y hay veces... que los efectos secundarios son peores que los síntomas sí. Del Parkinson. O sea, todo ese movimiento que ves a Michael J. Fox que hace así, que está como... que no se puede estar quieto, eso son discinexias, eso no es Parkinson. Eso es el efecto secundario de lo que toma, de la levodopa.
De la medicina, sí. Ah.
Per tant, Isaac, Margarita, al ser una malaltia amb molt de símptomes motors, hi ha activitats físiques que ajuden moltíssim als pacients, no? Com xerràvem sí. el tenis, el ping-pong, en el cas de Margarita, pintar... Supòs?
Sí, a més de pintar, faig un caramull de coses. O sigui, també faig...
Què fa?
Faig tenis, vaig a caminar, canto en socorro... O sigui, sí, som molt d'activa.
No?
Som molt d'activa.
Quan juga amb en Patrick, que és l'home de Nergil, és complicat, perquè és molt bo, no?
Bueno, he de dir que va jugar ahir amb jo, o jo amb ell, i el vaig cansar una barbaritat, perquè com que jo no en sé, pilotes per terra, i el pobre...
Va fer activitat.
Activitat doble va fer.
En tu cas, Isaac, en el teu cas, tu ets professor de jiu-jitsu, n'has fet sempre, ara ho fas una mica més light, però continues fent esport, que és important, no?
Sí, sí, bueno, intento hacer todo lo que puedo, pero bueno... Tengo una máquina adentro, tengo electrodos y tengo que cuidarme un poco. Tampoco puedo andarme haciendo el bruto, pues si me doy un mal golpe me puedo hacer daño. Entonces hago jiu-jitsu, sigo haciéndolo. Lo que pasa es que de una manera un poquito más controlada, quizá dentro de mi ímpetu por hacer, por trabajar el jiu-jitsu como toca, porque es un deporte de contacto, a ver, y tiene que haber combates y tiene que haber cosas, ¿no? Pero sí, me encanta el jiu-jitsu.
Ahorita en la teva primera intervención que te van a operar. ¿Cómo va a ser esta operación? Porque no toda la gente sabe que eso se opera.
Bueno, la operación, no todo el mundo es candidato para operarse, ¿vale? No todo el mundo se puede operar. Si, por ejemplo, tienes una cirugía previa, como Michael J. Fox, que él tenía una talamotomía, ya me dicen, oye, ¿por qué Michael J. Fox con el dinero que tiene todo eso no se opera, ¿sabes? Es que no puede operarse.
Tan de bo pogués, ¿no?
¿Eh?
Tan de bo pogués, seguro que lo desitjaria, ¿no?
Claro, que le encantaría, estoy seguro que le encantaría, pero no puede. Porque se hizo una talamotomía en los 80, por el 85, 86, se hizo una talamotomía y no puede. Entonces tienes que ser candidato. Yo no sé ahora mismo muy bien, te estaría hablando de...
No, es que...
Ah, vale. Te estaría hablando un poco en mano porque no sé cuáles son los requisitos para que te operen.
Ya, perfil determinado.
Exactamente. Ya. Ahí sé que hay unos requisitos, pero yo no sé exactamente cuáles son. Yo los cumplí a todos.
¿Va a ser dura esa operación? ¿Va a ser complicada esa recuperación?
No. O sea, fue facilísima. Yo me operé un jueves y el lunes estaba en mi casa. Y a la semana siguiente estaba trabajando.
Yeah.
O sea que...
Por ejemplo, a Patrick no podían operar. Así ya, él tiene la bomba, que se llama la bomba. Tiene infusión que va directamente dentro de la medicación, está directamente en el cuerpo. Así ya hay la operación, hay otra operación de poner lo que tenía Ángela, que no sé bien cómo va esto, pero con las electrodes dentro, y hay...
Sí, el que tengo yo.
Tienes la operación arriba, sí. Ya. Pero después hay la bomba.
Es una bomba que te ponen directamente un tubo al duodeno y te inyecta la medicación directamente en el duodeno. Entonces la absorción es súper rápida.
¿Y vos está Margalida?
No, jo de moment no és necessari.
Està medicada.
Estic medicada, però encara a un nivell baix. No he arribat encara en el nivell que ja tocaria. Vull dir una altra cosa que m'ajuda...
Ràpid, que tenim un minut.
m'ajuda molt és que jugui bridge, perquè això ajuda molt en el cervell.
Molt bé. Darrer minut de programa, Hilde. Per què les autoritats, ni tan sols José Vilanciego, sap quanta gent té Parkinson a Balears, a Espanya, les xifres, no està tothom diagnosticat, no?
Ja. És molt raro, ayer també hem parlat d'això, és molt raro. Hi ha xifres diferents, 8.000, 2.000, bueno, aquí en Balears són 2.000, més 400 que no saben que estan en la misma línia, però no saben correctament. Però digo que vamos a preguntar-lo el viernes, el jueves a la Garda, que ella lo sabe, a lo mejor. Pero yo quiero decir también una última que lo más importante es aceptar lo que hay, aceptar una aceptación da también una mejoración, entonces aceptar y venir a nosotros para disfrutar, eso es importante.
Què he dit? Hilde, Margalida, Isaac, gràcies per venir avui a Vita Ràdio en aquest programa 100. Quedau un momentet, que hem de bufar les espelmes i tenim un proquet d'ensaïmada, si voleu.
Oh, muy bien.
Laura, bon cap de setmana, programa 100.
Igualment.
És un plaer compartir cada setmana ràdio aquí amb tu.
Lo mateix dic, Carlos. Que siguin 100 més el manco.
Tornem la setmana que ve, gràcies.
¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver hasta volverte muy loco? Resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro. La moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Lo que termina, termina mal. Poco a poco. Y si no termina, se contamina mal.